Que no falti de res, el programa d'esports i cuina a Catalunya Ràdio.
Que no falti de res, amb Carles Fiter i Jordi Jaques.
Ai, un vermut!
De tots els vermuts que puguem arribar a dir, a mi encara al final, saps quin és el que més m'agrada? Una bona canya.
Sí?
Eh? Sí. A mi, o sigui, un
jo
dia...
Jo soc de vermut, vermut.
Un dia em pot venir de gust un vermut, un dia em pot venir de gust un altre, sí, però el vermut m'ha de venir de gust. Una canya, abans de dinar o abans de sopar, sempre em ve de gust.
De fet, un dia podria ser un fora de joc o assistència de l'oliveta o no... Què se li ha de posar amb un vermut?
No, una oliveta
si se li pot posar l'oliveta o no, una taronja o no sé què...
La taronja li va molt bé i també hauríem de mirar segons quin vermut.
Clar,
segons
dir...
si està més pujat d'una cosa o d'una altra... Queda apuntat.
Per exemple, si hi ha el vermut negre o vermut blanc, depèn de...
Ostres,
aquí el món del vermut entraríem en moltes coses. Escolta, parlem de prendre'ns tu aquesta cerveseta i aquest vermutet amb la trongeta i l'oliveta, i parlem d'un dels jugadors que ha defensat la samarreta del Villarreal i del Barça, i que és l'actual secretari tècnic del club culer. Més enllà de fitxar o intentar-ho amb més o menys fortuna, això no hi entrarem, Robert Fernández va ser un jugador destacat del Barça de la dècada dels 80. I és que el Robert Fernández fitxa pel Barça la temporada 86-87, a les ordres de Terry Venables, amb un Barça que estava absolutament desolat després de perdre la final de la Copa d'Europa a Sevilla contra l'Estel. Sí, amics meus, perquè també el Barça, abans de que arribés aquest segle XXI, perdia finals d'Europa i les perdia de forma a vegades tràgica i dramàtica, com va ser aquesta final de l'any 86 a Sevilla. Aquell any el Barça va patir un trasbals important dins la seva moral i va acabar fitxant aquell estiu, entre altres, a Robert Fernández. Va debutar el 30 d'agost de l'any 86 en un Barça Racing de Santander. Aquell any, aquell mateix dia, aquell mateix partit, debutaven també a l'11 del Barça no només Robert Fernández, sinó també, alerta, Marc Hughes, Andoni Zubizarreta i Gary Lineker. Aquell partit el Barça el va guanyar i en Robert Fernández analitzava aquell primer debut en aquestes declaracions a TV3.
Sí, l'equip ha sigut una mentalització molt bona al camp, ha reaccionat molt bé, ha fet un pressing constant en totes les línies. I bueno, lo importante es que los goles han venido pronto y eso, pues, encara que no vives a un equipo, le done ales. Si el equipo está bien asentado en el campo y después se ve compensado en los goles, pues es una cosa muy importante. Se comienza...
Bueno, Robert, que ya anaba aquí una mica, pero aquella temporada no va anar bé. De fet, la cosa no va anar gens bé, Terry Venables va marxar, el Barça estava en una època desastrosa. Luis Aragonés va venir a entrenar al Barça... I alerta perquè en aquella època va passar una de les coses més sonades de la història del Barça. Va ser el 28 d'abril de l'any 1988. Aquell dia es va produir el motí de l'Espèria. Situem-nos, perquè la gent no, a vegades ha de recordar d'on venim per saber on estem.
Primer de tot, un any de crisi futbolística que, a més, vam estar, em sembla, en una època amb llocs de descens.
Va ser un absolut desastre. Mira, era un dijous, el 28 d'abril era dijous. El Barça, aquell cap de setmana, jugava contra el Real Madrid. Quedaven 4 jornades de Lliga. El Madrid ja era campió i, perquè sou una idea, el Barça estava a 23 punts del Madrid.
Estava fora d'Europa.
Espera, a 23 punts en Lliga de 2 punts. En Lliga de... Imagina't quina barbaritat.
Un desastre.
Però el dia abans, el dimecres... s'havien proclamat campions de Copa del Rei. Allà sempre quedava la Copa del Rei i havien guanyat a la Real Societat, una Real Societat que als anys 80 era potent.
Gol d'Alex Sanko.
Correcte, molt bé. I el Barça havia guanyat la Copa del Rei. Els jugadors es van sentir forts. I què va passar? Aquell dijous, tota la plantilla i el seu entrenador, Luis Aragonés, van demanar una sala a l'hotel Espèria. L'hotel Espèria era propietat de Joan Gaspar, vicepresident del club. I expliquen que el director de l'hotel va trucar al propietari i diu, escolti'm, que sàpigues que la plantilla m'acaba de demanar una sala per fer una roda de premsa. El club no sabia absolutament res. Comencen a saltar les alarmes, què passa? I hi havia absolutament tota la plantilla i l'entrenador exceptuant 3 jugadors. Un, Gary Lineker, que estava convocat amb la seva selecció i no podia ser-hi. L'altre, López López. Te'n recordes un jugador que es deia López López?
I tant que me'n recordo. Gran mig. Era
correcte.
Molt bo.
López López estava lesionat i estava en tractament i no podia venir. I l'altre era Bert Schuster. Schuster, que sempre havia anat a la seva, havia pactat amb Núñez unes condicions, Núñez era el president del Barça, i per això es va escaquejar, va fer l'esquirol, diguéssim, de tota la plantilla. Doncs bé, en aquesta situació reuneixen tots els jugadors, capità Alex Sanko, portaveu, a la dreta d'Alex Sanko, Víctor Muñoz, i a l'esquerra, Ramon Maria Calderé. I aquí, amb tot, com a portaveus de tota la plantilla, expliquen que uns mesos abans Josep Lluís Núñez havia fet uns contractes en què havia intentat fer una mica de joc de mans, en què va començar a introduir els drets federatius i els drets d'imatge, i ho dividia, i així els jugadors havien de pagar menys impostos. Va ser una mena de trampa legal o buit legal d'aquestes coses que feia Núñez amb els números. Els jugadors ho van veure bé perquè tothom pagava, el Barça pagava menys, els jugadors cobraven més. Què passa? Que Hisenda ho va pillar i va dir: nois, això està malament, heu de pagar. Però a qui li va tocar pagar la multa o les coses? Els jugadors, no el club.
Ja estic veient en Núñez, jo us vaig dir que vosaltres mateixos.
Clar, jo no sé res, eh? Jo tal, vull dir, vosaltres mateixos. Els jugadors van dir: ostres, aquí estic pagant una pasta que no pot ser això. I què van fer els jugadors? Doncs van dir, es van queixar. I com que havien acabat de guanyar la Copa del Rei, tot i estar amb la Lliga perdudíssima, van dir: escolta, ens plantem. I Alex Sanko va sortir i va dir això.
Los profesionales de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, por respeto a la afición que es la auténtica perjudicada de la nefasta gestión del presidente y de su junta directiva, nos vemos con la obligación de hacer pública nuestra forma de pensar. Primer punto. Queremos dejar claro que la plantilla está unida pese a los continuos intentos del presidente y directiva de dividirla, y a la vez hacemos constar que el entrenador nos ha respaldado en todo momento. La profesionalidad y honestidad de la plantilla no puede ponerse en dudas por nada ni por nadie. Segundo, hemos perdido toda la confianza en el presidente, que nos ha decepcionado como persona y humillado como profesionales. Tercero, nos sentimos totalmente engañados por el presidente al no haber cumplido los compromisos pactados, y además es inaceptable que responsabilice a los jugadores y demás de sus propios errores. Cuarto, el presidente no tiene ningún respeto a la afición, a la cual critica y provoca a nosotros los jugadores para enfrentarnos a ella. Quinto, no existe relación humana entre jugadores y presidente. Siempre ha intentado comprarnos y separarnos. Durante los últimos 3 meses no se ha atrevido a entrar en los vestuarios y en la final de la Copa no tuvo ni la obligada cortesía de saludarnos y felicitarnos, por miedo a una aireada reacción delante del presidente de la Generalitat y el alcalde de Barcelona. Sexto, el presidente nos ha demostrado en varias ocasiones que su directiva realmente no existe.
Bueno, i anava fent aquí criticant a Núñez absolutament, eh? Unes...
És increïble, abans es deien les coses amb una soltura, sí, sí. I ara una frase així, bueno...
Us imagineu, nos ha humillat el president i tal, evidentment, per molt que acabessin de guanyar la Copa del Rei, que està molt bé, però clar, l'afició del Barça va anar en contra dels jugadors. De fet, aquell diumenge van xiular a tots els jugadors, menys a Schuster. Cada cop que tocava Schuster al Camp Nou l'aplaudien, i quan la tocava qualsevol dels altres jugadors el xiulaven. I tot i això, el Barça va guanyar el Madrid 2-0. Això sí, clar, va haver-li de fer el passadís, perquè com hem dit, es va quedar campió, ja era campió matemàticament, i bueno, va guanyar el Barça, però en una victòria d'aquestes que no sap res. Allò, aquella època que el Barça semblava que salvava la temporada guanyant la Copa del Rei i guanyant el Madrid, sí, mentre el Madrid guanyava Copes d'Europa i guanyava Lligues, no? Una mica era això. Doncs bé, el cert és que la següent setmana, imagineu-vos, Luis Aragonés, per exemple, l'entrenador, va dir que, diu, escolta, a mi em faran fora igualment perquè ja no compten amb mi, i a més, si recolzo els jugadors, per això els va recolzar, sempre em guanyaré el suport dels jugadors, i el món del futbol dona moltes voltes i segurament els seguiré entrenant.
Te'ls acabes
com
trobant,
va passar. Què passa? Núñez aquella setmana tenia dos noms al cap per fitxar entrenador, però tenia claríssim, eh? Clemente o Johan Cruyff. Imagineu-vos com hagués canviat la història del Barça si en lloc de fitxar a Cruyff, com el va fitxar, arriba a fitxar Clemente.
Que bueno, que per un rato ja ho estava mig fitxat. Hi havia, sí, sí, algun dels jugadors que ja els va fitxar Clemente.
De fet, van venir molts bascos al Barça perquè tots aquests jugadors ja venien parolats amb Clemente.
López Recarte.
López Recarte, Vaqueros, un munt de jugadors de basc. Què passa? Que al final Núñez es decideix per Johan Cruyff. Insisteixo, el 28 d'abril es produeix el motí de l'Espèria i el 4 de maig ja presenten a Johan Cruyff. No només això, sinó que fa fora, evidentment, a Luis Aragonés i a 16 jugadors. Només es queden Alex Sanko, Lobo Carrasco, Julio Alberto, Migueli, Salva, Urbano, Zubizarreta i Robert Fernández, que és el que ens ha portat a parlar de tot això. En Robert es va quedar i l'any següent, amb Johan Cruyff, el Barça assoliria doncs ja una miqueta millor i acabaria aixecant la Recopa. De fet, el Robert és el títol més important que va assolir a la seva vida.
Recopa
va ser la Recopa de Berna el 10 de maig del 89. Hi ha molt aficionat del Barça que, clar, van viure això, eren aixecarrecopes.
Gols de Recarte i Lineker?
O no!
Salines? Recarte i Salines.
Bona memòria, ara ho escoltarem.
És més, jo hi era.
Tu estaves a Berna?
Jo hi era.
Ostres, mira, el 10 de maig de l'any 89 el Barça arribava a la final de la Recopa. Pels més joves, ara hi ha quatre equips que es classifiquen per la Champions. Aquella època només els campions anaven a la Copa d'Europa i els campions de Copa anaven a la Recopa. Que era una competició que ja s'ha acabat.
I gràcies a aquella Copa del Rei seguim sent l'únic equip que sempre ha estat a Europa. Si no, no hi haguéssim estat.
Exacte.
Hauria sigut el primer cop de la història del Barça.
Doncs aquell 10 de maig del 89, el Barça contra la Sampdoria jugava i arribava a Berna amb un espectador de luxe com en Jordi Jaques.
El Barça, que inicialment forma amb aquest equip: Zubizarreta, Urbano, Alejanco, Aloisio, Milla, Eusebio, Amor, Robert, Lineker, Julio Salinas i Chiqui Begiristain. Aquest serà l'11 inicial del Futbol Club Barcelona quan veuen ja la formació del Sampdoria i del conjunt barcelonista.
Chiqui Begiristain, un altre dels bascs que també... dels jugadors que venien en aquell Barça. Doncs bé, ràpidament el Valida es va posar molt de cara pel Barça.
Lineker, atenció, que podrà centrar la central. Lineker, el segon pal, Robert, que salta! I gol! Ha marcat Julio Salinas! Salinas, gol! Salinas, gol! Ha marcat Salinas!
Assistència de Robert Fernández i el gol de Julio Salinas arribava ràpidament. El Barça patiria, com sempre, això ja és de sempre, i cap a la recta final del partit arribava el segon gol.
El minut 33 de la segona part, a la graderia d'aquest estadi, que de moment veu com el Barça porta camí d'emportar-se la Recopa. El llançament i Zubizarreta, penal, que treu ja cap a Soler. Atenció, vinga la cursa de Soler, continua Soler, ha salvat l'entrada Bonomi, continua Soler, aviam què pot fer Soler, li ha passat molt bé cap a López Recarte, Sami, López Recarte, Sami, gol, 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 gol,
Miquel Soler, López Recarte, és que...
A més, ningú s'espera. Poder López Recarte no ha tornat a fer mai més cap gol. Lateral.
Total, que el Barça amb aquest 2-0 acabava i aixecava la Recopa.
A l'instant que, atenció, acaba el partit. El Barça ha guanyat la Recopa. Acaba el partit i el Barça acaba d'aconseguir la tercera Recopa en propietat. El Barça acaba de guanyar la Recopa després de derrotar el Sampdoria. Johan Cruyff rient, l'eufòria dels seguidors blaugrana.
De fet, aquella va ser un punt d'inflexió. El Barça canviaria, al cap d'uns anys, 3 concretament, guanyaria la seva primera Copa Europa, precisament contra la Sampdoria, i després arribaria Messi, les alegries i la millor etapa. Però no oblidem d'on venim per saber què som. Robert Fernández va estar 4 temporades al Barça, guanyant una Recopa el 89 i dues Copes del Rei, la del 88 i la del 90.
Amb el número 1, amanida de formatge. Amb el número 2, verdures amb bolets. Amb el número 3, arròs caldós. Amb el número 4, canelons. Amb el número 5, escudella.
Que no falti de res, amb Carles Fiter i Jordi Jaques.